tem trepas, gessos e carrinclões. Homens que se aferrem a les seves tradicions. Gent de terra, gent de por.
El camí de l'oest de Catalunya a Noruega és llarg, sobretot si es passa per Anglaterra. És l'itinerari vital de la nostra convidada d'avui al divan, una investigadora del clima, lleidatana, que ho va deixar tot per volar a Bristol i perseguir la fascinació intel·lectual provocada per un llibre que li va canviar la vida. Una teoria de les necessitats humanes, un llibre que l'ha assegut al seu divan més íntim i l'ha convençut que treballem, treballem i treballem per tenir més i més i més quan no ens cal. I pel camí malbaratem el planeta. Per què ho fem, doncs?
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i avui quedar-me a viure entre les teves mans.
L'arrelament difícil a Noruega inclou gestionar l'esforç per viure la catalanitat com voldria. Potser per això agraeix aquelles coses petites de la vida que ajuden a tirar endavant, com ara les bledes i els seitons que tant enyora nord enllà.
Estàs enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint, i és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant.
Acaba d'aterrar a Barcelona, ara mateix, ve d'Oslo, la doctora Mònica Guillén Royo, economista, investigadora mediambiental a Cicero. Tu dius, Cicero? Què vol dir Cicero? Center for International Climate Research a Oslo. Benvinguda, doctora, com està?
Molt bé, moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
D'Oslo, ara a Barcelona, però anirem cap a Lleida, no?
Sí, anirem cap a Lleida, que he de veure la mare.
Has de veure la mare.
Sí, sí.
I aquest accent lleidatà tan bonic, malgrat els anys, pensant en anglès, parlant en anglès, pensant també en noruec, com es fa per mantenir?
Doncs no ho sé, jo penso que ara parlo molt més de Lleida que abans, quan vaig estar treballant a Barcelona 10 anys i
sí?
Vaig estar a la Universitat de Girona també treballant.
Sí?
Allí se'm va perdre una mica. I ara tothom me diu, ui, t'ha tornat l'accent de Lleida.
T'ha tornat l'accent de Lleida. Ens ha triat diverses peces, com aquesta primera que hem sentit, Soc de l'Oest, de l'Opardal Roquer. Per què? Quins records et porta?
Doncs perquè és una peça que realment representa com som nosaltres.
A veure, a veure, a veure. Com sou, com sou, com sou.
Homes que s'aferren a les seves tradicions. Gent de terra.
A veure com cantes, doctora. Doctora.
En una frontera on la mentida no hi té lloc. On es creuen els camins dels odis i els rencors i els destins de les nacions.
I quin record et porta aquest Opardal Roquer?
Doncs em porta el record del dia a dia a Lleida. Com a estudiant, com a esportista, entrenava el Cycling Club, feia atletisme i competia. Doncs de les tardes passant des del balcó, mirant la posta de sol darrere de la Sovella. Doncs em recorda això.
Jo. Ja, clar, mirar la posta de sol ja és com una vocació, no?, de fondre's amb la naturalesa, no?, d'admirar-la també, no?
Sí, de tranquil·litat, de calma, de veure la bellesa on hi és, que és cada dia la veiem.
Molt bé, doctora Mònica Guillén Royo. Mònica, ens agradarà que ens puguis parlar del centre d'investigació, d'aquest Cicero que teniu a Oslo, d'Oslo i de tot el país, Noruega, de, no sé, dels records també de Lleida, de tota aquesta pila de coses que es barregen. Perquè nosaltres anem a mirar les dades, veiem que Noruega és un país, diríem, ric, no? Com ho explicaries tu?
Sí, és un dels països més rics en renda per càpita.
Uh-huh.
Sí.
Amb menys habitants que no pas té Catalunya, una mica més de 5 milions i mig, no? Ara mateix llegia alguna banda que tenia uns 80.000 euros de renda per càpita. És una xifra que ens representa aquí a nosaltres com una bogeria d'alta.
Sí, i el principal d'aquest país és que no hi ha grans desigualtats com altres països. És a dir, que si qualsevol persona que té una feina a temps complet pot viure dignament.
I com és que no hi ha desigualtats? Com s'ha aconseguit que no hi siguin?
Bé, tradicionalment no n'hi havia, perquè tradicionalment era un país molt pobre, i quan es va descobrir el petroli, llavors el que es va fer va ser crear-se un fons en el qual es revertien els ingressos del petroli, i llavors passaven a ser diners que es podien utilitzar per sanitat, per escoles i per tot el que significa
el benestar
de la gent.
En plena ocupació, continua tenint plena ocupació ara mateix a Noruega?
Les últimes xifres que vaig sentir és que havia augmentat una mica l'atur, però en un sentit que nosaltres li consideraríem plena ocupació.
Plena ocupació, amb un immens fons sobirà de pensions, no?, que està impulsat per les exportacions de petroli i gas. Petroli i gas, aquí una cranc del món mediambiental. Què n'hem de dir del petroli i del gas?
Doncs els noruecs diuen que, com ells ho fan molt bé, ells es troben el petroli i el gas d'una manera molt, molt verda, doncs que haurien de ser el país que ho segueix fent, no?
Uh-huh.
Això és un argument que ells tenen com per defensar que segueixin incrementant les explotacions de petroli a tota Noruega i d'empreses noruegues arreu del món.
Perquè és el principal exportador de gas i petroli d'Europa Occidental, no? A més de tenir una indústria de pesca molt potent i d'energia hidroelèctrica. Això de vegades no ens ho sembla, no? I això està qüestionat, no està qüestionat per la ciutadania?
No, la ciutadania el que s'ha intentat frenar ara és l'ús i abús de l'electricitat a les cases, a les llars, perquè estan acostumats a tenir uns preus molt barats. Pel tema de la guerra d'Ucrània van augmentar els preus i llavors el govern va decidir protegir a les famílies posant uns preus artificialment baix, i el que està passant és que s'està utilitzant molta més electricitat de la que s'havia d'utilitzar.
Més electricitat.
Sí, i llavors doncs, la idea de, per exemple, tancar la llum de l'habitació on no hi ets no és una idea lògica encara a Noruega, és a dir, tu passes per les cases, veus les llums,
doncs les llums oberts, sí,
les habitacions, i potser sol estan en una sala, no? I llavors ha set una energia verda, perquè tota l'electricitat, un 80%, 85%, ve de la hidroelèctrica, per tant se considera que és verda, i llavors n'hi ha hagut ús i abús. I ara, amb l'electrificació dels vehicles, perquè vehicles elèctrics és el que ara ja es compra, 80% dels cotxes que es compren a Noruega ja són elèctrics.
Oh, caram, sí.
Doncs, esclar, hi ha una pressió al sistema, a la xarxa, doncs, molt important.
És a dir, podríem dir una economia forta, un sector empresarial flexible i una gestió prou responsable dels recursos, diries?
Sí, en comparació amb altres països sí que...
Comparació amb Catalunya, per exemple, o amb tot l'estat espanyol, sí, hi ha molta més consciència mediambiental?
Hi ha molta més consciència mediambiental, però hi ha molta atenció també del centre, és a dir, Oslo, les ciutats grans i la perifèria. Zones doncs, molt allunyades del centre, com les que estan on viuen els samis, les zones de les illes Lofoten, més perifèriques, que tenen molts problemes per mantenir la seva entorn natural i no desenvolupar-lo, perquè si no el desenvolupen no tenen turisme, si no tenen turisme els ingressos són baixos. Llavors doncs, hi ha molta, molta discussió sobre aquests temes d'economia regional o de distribució regional dels recursos.
Turisme no té els nivells comparables que té Catalunya, no? Que arriba un moment que ja no pot més, no? No els té. Immigració, hi ha aquests nivells no, tampoc, oi?
No hi ha en general, però sí hi ha zones, per exemple, la zona on vic jo, a Oslo, 70% dels nens que van a l'escola del meu fill són immigrants de fora d'Europa.
De fora d'Europa, immigrants que han arribat a Noruega buscant una feina, buscant un nivell superior o buscant què? Són aquí gairebé... Si jo dic immigrants, pensem en unes persones que tenen unes característiques. Si dic estrangers, pensem en unes persones que tenen unes altres característiques, no? Amb els immigrants, algú que ve aquí a buscar feina. Estranger, algú altre, doncs, que està aquí com de pas o no, però que ja té un nivell econòmic més alt. I si encara dic refugiat, és algú que ve d'una zona en guerra o amb un conflicte polític molt gran. Com són les persones que arriben a Noruega, aquests nens que van a l'escola del teu fill?
Sí, ells són fills, ja segones generacions o terceres generacions de gent que va venir refugiada de diferents conflictes a l'Àfrica i a l'Orient Mitjà.
I a l'Orient Mitjà. Necessiten també un establiment econòmic més alt, és a dir, busquen una feina, busquen millorar, sí?
Clar, com els nens ja són segones, terceres generacions, tots els seus pares treballen.
Ahà, i quan? Perquè realment el país els atorgui el que aquí en diem la documentació, els papers, què han de fer? Aprendre l'idioma i què més?
Sí, l'idioma és clau.
L'idioma és clau. Sense idioma no hi ha papers?
No hi ha papers, no. Has de saber l'idioma i la cultura. Et fan un examen, jo l'he passat també perquè ja soc nacionalitzada noruega, i has de passar un examen d'idioma i de cultura noruega.
El vas haver de passar, sí. Era difícil?
No, no ho era.
Vas haver d'estudiar?
Sí.
Sí, vas haver d'estudiar per passar l'examen. I això serveix perquè et puguis integrar més fàcilment o et continuen veient a Noruega com una estrangera?
A veure, aquesta pregunta és molt difícil. Sempre jo seré una estrangera perquè jo no vaig anar a Noruega de jove. Jo havia estat abans a Anglaterra,
sí?
I parlava l'anglès bastant bé i vaig fer el tesi doctoral en anglès i m'hagués quedat allà. Uh-huh. Vaig anar a Noruega ja de gran sense una xarxa, sense conèixer ningú, a part del que seria el meu futur marit. I llavors...
És l'amor, eh? Vas anar a Noruega per amor, eh? L'amor et fa viatjar.
Claríssim.
Molt bé.
I llavors allò és una altra situació. És una situació en la que la integració és molt més complicada.
Clar. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb la doctora Mònica Guillén-Royo, que és economista, investigadora mediambiental a Ciceró, aquest centre per la recerca del clima a Oslo, però que és de Lleida. Acaba de baixar de l'avió, ara ens ho explica. Avui som al divan. Screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself. I ha vingut Bruce Springsteen al divan de la nostra investigadora perquè aquest record, aquest fa viure.
El Bruce Springsteen és la meva vida.
Ah, és la teva vida?
És la meva vida. Des del 88, que vaig venir al primer concert del Bruce Springsteen al Camp Nou,
sí.
Doncs fins l'any passat, que la meva germana em va regalar un concert del Bruce Springsteen a Berlín.
I vas anar?
I vaig anar.
A veure, 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 a veure,
a primera línia.
A primera línia, eh? Bruce Springsteen és la meva vida, eh? No m'ho havia dit ningú mai, això, eh? Aquí una sàvia, perquè tu ets una sàvia intel·lectual, sí o no?
No ho sé, sàvia intel·lectual.
I investiga en un lloc que es diu Ciceró, que jo van fer expressament, que és l'organisme noruec més reconegut en recerca climàtica, que el van crear el 1990, el govern, per reforçar la base científica de les polítiques climàtiques del país. Un centre independent, però que té una forta projecció internacional. A capdavall, Noruega és el país que ha invertit de manera sostinguda en ciència del clima des de finals del segle XX, amb una xarxa d'instituts especialitzats en clima, oceans, energia, en biodiversitat. Què estàs investigant, tu? Perquè veig aquí una pila de línies de treball. A veure que ens ho expliquis tu.
Doncs jo el que investigo, i el que sempre he investigat, i és la raó per la qual vaig anar a Anglaterra primer a fer el doctorat, és quina és la relació entre el que consumim, com consumim, la quantitat que consumim i el benestar de les persones.
I la felicitat gairebé, no? Sí. O sigui, consum, benestar, jo me'n vaig més cap allà, felicitat. I sí. què trobes?
Doncs trobo, com molta gent troba, perquè clar, jo no soc l'única que investigo aquests temes, trobem consistentment que la renda, doncs sí, que cada vegada si guanyem més diners i ens trau de la pobresa, òbviament això ens fa més feliços, contribueix a la nostra felicitat, però que ha arribat un moment aquesta relació no és tan clara. Que ha arribat un moment hi ha moltes altres coses que importen. Importen temes de transparència a nivell polític, importen que puguis participar al teu dia a dia, importen sobretot que tinguis una bona salut, importa que tinguis uns bons serveis de salut, importen les teves relacions familiars. Totes aquestes coses que nosaltres ja sabem, no cal que les conti un investigador, però importen igual o tant que tenir un nivell econòmic.
Un nivell econòmic alt, eh? Per tant, consum, benestar, felicitat, i diu a partir d'un determinat nivell que deu ser de les coses més bàsiques, no sé si és tenir una casa, no? Poder tenir un sostre.
Tenir un sostre, sí.
Sí, no?
No, la casa físicament potser no la necessitem, però necessitem tenir una llar.
Tenir una llar, no? Ara sí. Pensava en la piràmide de necessitats de Maslow, no? Diríem a baix de tot, però que vol la transparència en tots els processos, entenc, polítics, socials, la capacitat de participar-hi, el nivell de salut i els serveis públics de tot tipus, des de l'escola a la salut també, i les relacions afectives, entenc, eh? Que sí. Poden ser a la llar, però poden ser també a la comunitat, no? Sí. Es fa comunitat a Noruega, a Oslo? Es viu en comunitat, o aquí ens imaginem que fa tan fred que està tothom a dins de les cases i difícils que surtin. Què ens expliques?
Doncs a Oslo, com a tota Noruega, moltes de les coses que aquí estan basats en retribucions, en salaris, sous i salaris, s'estructura a través d'incrementar l'ocupació, s'estructura a través del voluntariat.
Voluntariat.
És a dir, sí. Molts clubs d'esport tenen dues o tres persones que hi treballen i tots els altres, els entrenadors, els que ajuden amb el material, tots són voluntaris, tenen la seva feina
sí.
I fan de voluntàries al club d'esport. Jo mateixa doncs faig de voluntària
al nostre club. Què ensenyes, què fas tu?
No, i bueno, a mi m'ha tocat la part més avorrida, que és enviar les factures.
No, home, però
algú les havia de fer, no?
Algú havia de fer.
No? I els altres fan la part més divertida, que clar. És organitzar els
tornejos, no?
Els tornejos i tot això.
Hi ha problemes amb l'habitatge? Saps que aquí és el problema que la gent diu que sent com a més important a la seva vida, no? La dificultat econòmica de poder-se pagar un lloguer o un pis de compra. Com és això a Noruega?
A Noruega, clar, s'ha de distingir entre les grans ciutats i el que és
el territori com més rural, més rural o més allunyat, els poblets, eh?
Sí, els territoris més rurals i més allunyats, doncs accedir a un habitatge no és tan complicat. Uh-huh. A Oslo ciutat ja és més complicat, ja tens d'anar molt, molt del centre per poder accedir a un habitatge que puguis pagar, però quan tens un habitatge que pots pagar normalment són dignes, és a dir, que pots estar calent a l'hivern i que pots obrir les finestres i que funcionen els lavabos i entens que no vas amb, encara que sigui barat, no vas amb un habitatge que tingui mancances.
Estàvem dient que la renda mitjana és de 80.000 euros l'any, ho diem en euros, malgrat que la moneda és a la corona. Un pis de lloguer de 3 habitacions a Oslo, què costaria ara mateix? I a 50 quilòmetres, quin altre preu pot tenir?
De lloguer?
Sí.
De 3 habitacions?
No sé quantes habitacions tenen d'habitual, o 3 és un luxe.
Ja, 3 habitacions, clar, seria molt alt, seria com uns 2.500
euros al mes. Perquè la major part són apartaments de 2 habitacions, potser?
Sí, o el centre de la ciutat, sí, 2 habitacions no vol dir 2 dormitoris, seria un dormitori i el cuina-menjador.
I la cuina-menjador
venen com a habitació de, com a pis de 2 habitacions.
I si fos de compra, què podria valdre, què podria valer aquest mateix pis?
Aquest mateix pis de compra... Al centre, doncs, de 300 a 400.000.
De 300 a 400.000 euros. Mm. Ara jo hauria de dir només, fixa't què dic, eh? Només, eh? Perquè ja voldria aquí la mitjana de la població tenir això, 80.000 euros de salari. M'has dit consum, benestar, jo t'he afegit felicitat, i intervenen elements econòmics, òbviament, però de transparència, participació, salut. Com ho feu per mesurar-ho? Com feu aquests estudis?
Doncs lo més... A veure, es poden fer estudis quantitatius, és a dir, a partir d'enquestes, i es poden fer estudis qualitatius a partir d'entrevistes, de grups de discussió, tallers... I jo personalment faig les dues coses.
Molt bé.
És a dir, utilitzant estadístiques de grups, de municipals, regionals o fins i tot nacionals o internacionals, doncs busquem com la correlació entre tenir els ingressos de les persones, el nivell que declaren que tenen de felicitat, i llavors incloem totes aquestes variables que identifiquen la salut que tenen, el tipus de família, el tipus de feina, el tipus de participació política o a la seva comunitat, i posem totes aquestes variables. Llavors, utilitzant mètodes estadístiques, veiem quines són les relacions, o si no, doncs, si ja volem aprofundir en un tema, com per exemple he fet una recerca darrerament sobre volar, no? Sobre el tema d'agafar avions, doncs llavors fem entrevistes amb els grups amb què ens interessa saber per què agafen tants avions, com podrien tenir alternatives que són molt menys contaminants.
Oi, la doctora Mònica Guillén-Royo, que acaba d'aterrar d'Oslo, això dels avions, ho diu i ho coneix bé, perquè avui has vingut amb avió, sí, doctora, però de vegades no vens amb avió,
no.
I arribes a Lleida.
Sí, sí.
I com es va d'Oslo a Lleida si no és amb avió, doctora?
Doncs amb el tren.
Amb el tren. Ah, caram! Amb el tren. Com es fa? Com es fa això del tren?
Doncs mira, agafes un tren a primera hora del matí de Lleida,
sí?
Canvies a Barcelona, i de Barcelona baixes a Lió, per exemple.
A Lió baixem, sí.
Baixem a Lió. Mm. Llavors arribem fins a Basilea.
Clar, esclar, que va a Basilea.
El mateix dia,
sí,
sopem a Basilea.
Oh, que si estarem la mar de bé, clar.
La mar de bé.
Hi ha restaurants que fan molt de goig.
Fan molt de goig, si vols una fondue te la fan.
Sí.
I llavors,
fan
doncs...
una fondue. Home, si fan una fondue, llavors ja anem segur, sí.
Cap allà.
Sí, sí.
Llavors
sí.
Agafes un tren de nit, un tren hotel.
Oh, un tren hotel de nit, sí, a Basilea. Senyores i senyors, que això ho podem fer per vacances. I què més? Bé, després.
I llavors ja t'aixeques a Hamburg.
Ah, t'aixeques a Hamburg. Però esclar, encara estem a Hamburg,
eh?
Sí, ara ja hem passat de Suïssa a Alemanya, sí, que més bé. Després...
Llavors allí tens dues opcions si ho vols fer fàcil.
Què és?
Una, anar a Kiel, que està a una hora i mitja amb tren, i allí agafes ja un ferri que et portarà a Oslo.
Home, un ferri, eh? Un tren, un ferri, directament a Oslo. I la segona opció és...
seguir amb el tren fins a Copenhague,
sí?
Canviar a Copenhague fins a Malmö, i canviar de Malmö fins a Göteborg, i de Göteborg fins a Oslo.
Molt bé, i qui no ho fa així és perquè... En fi, i com és que avui hem vingut amb avió, doctora Guillén-Royo? Què ha passat que no hem fet aquest viatge tan agradable?
Doncs mira, perquè, bueno, volia parlar amb vosaltres.
Gràcies.
I tenia feina, i tenia molta feina fins ahir. I
no hi ha hagut temps, perquè és clar, tot això que hem vist trens, hem vist un ferri, no? Tot això és molt de temps. Finalment, contamina menys tots aquests altres sistemes de comunicació, no? Que un avió, contaminen molt menys.
Fixa't, al principi, quan teníem el nen més petit, ho fèiem en 3 dies.
Sí.
Pensa que el mateix es pot fer amb avió en 3 hores i mitja.
Sí.
Això que fèiem en 3 dies contaminava segurament sol un 20% del que contamina l'avió.
Un 20%.
És una diferència molt significant. El que passa és que, tal com està la situació actualment, potser te costa 3 vegades més.
3 vegades més.
Sí.
És a dir, les polítiques mediambientals no tenen en compte realment que el cost hauria de ser més barat.
Sí.
No ho tenen,
és gairebé impossible. Si agafes un Interrail i ets estudiant, i no et fa res, doncs, no dormir per la nit, que pots agafar un seient, que no agafes una litera, doncs ho podries fer més barat. Però persones amb famílies els hi pot arribar a sortir 3 vegades més cara anant amb tren.
Sí que és un viatge fantàstic, no?
Mm.
És meravellós, perquè a més a cada pas t'hi pots estar un dia, no?
Sí, si
I
tens temps. Sí.
Entenc que hi ha, si tens el temps o no, que té una altra cosa, que és que el ritme del desplaçament, diríem, va més en consonància amb el ritme vital, no? D'un canvi d'un lloc a l'altre, que no aquest pim-pam que ja hem canviat de país. Dèiem, la doctora Mònica Guillén-Royo és economista i especialista en temes mediambientals, que fa recerca. a Cicero, a Oslo. I allà, diríem, col·laboren amb l'IPCC, que és un dels pilars centrals de governança climàtica mundial. L'IPCC vol dir Intergovernmental Panel on Climate Change, que és qui estudia el canvi climàtic. Molt bé, doctora Guillén Royo. Aquest any plou i plou i plou i torna a ploure a Catalunya. Venim d'anys de sequera, sequera, sequera. Sabíem, ens dèiem llavors que la sequera continuaria i no entenem com és que plou i que els embassaments estan tan plens i no sabem si això és conseqüència del canvi climàtic o no. Vostè, què ens pot dir?
Bé, els meus companys que treballen amb aquest tema ja ens van avisar, ens van dir, no us penseu que seguirem una tendència cap a que cada vegada estiguem més desertitzats. El que passa és que el canvi climàtic el que comporta és una variabilitat extrema. És a dir, podem anar alternant anys de sequera amb anys de pluges intenses que cauen en terres que estan extremadament seques i que provocaran esllavissaments i desastres naturals. I això és la tendència a la qual anem. És a dir, tindrem anys de sequera, d'incendis, i tindrem anys d'inundacions i de desastres naturals greus.
Grans. Llavors vol dir que hauríem de ser capaços de preparar el territori, no?, perquè pugui fer front a aquests desastres, no?
Sí, perquè aquests desastres simplement aniran augmentant en intensitat. Per tant, la preparació és important. La preparació i el que nosaltres hem estat treballant des de fa molts anys, que seria la mitigació. És a dir, provar d'enviar menys gasos
a l'atmosfera.
I això no ho estem fent, perquè els meus companys que fan aquests càlculs ja ens van ensenyar el gràfic fa un mes, i l'any passat seguien augmentant les emissions de CO2 a l'atmosfera.
Clar, però estem veient, per exemple, que Donald Trump està a la mar de content, oi?, de fer una política contrària a la que està defensant vostè. És a dir, que el fet que el planeta estigui cada vegada pitjor no li importa, diria vostè. Va molt bé, perquè vostè és economista. Ell mira l'economia immediata, des del tipus de cotxes que has de fer a qualsevol altra cosa. Com es pot canviar? Té algun sentit si no és una decisió mundial?
Solament pot ser una decisió mundial, perquè aquest és un tema d'abast mundial. Per tant, si no hi ha un acord mundial i no hi ha no solament un acord sobre el que s'ha de fer, perquè això hi és, sinó un acord amb què s'ha de fer, amb què s'han de canviar la manera en la que produïm menjar, la manera en la que consumim roba, la manera en la que viatgem. Doncs si no podem canviar, no podem arribar a estar d'acord en com ho fem, doncs no ho farem. I no hi ha un acord, òbviament.
No hi ha un acord,
No hi ha un acord.
Vostè té en compte el nombre de... Ara, perdoni, que és un tema com personal, de jerseis que ha de tenir, de brics que ha de tenir, cada quan s'ha de comprar roba nova o mobles nous o un cotxe nou. Això ho té present a la seva vida?
Sí, jo, per exemple, no tinc cotxe.
No té cotxe.
No, és una decisió doncs, que ja he volgut fer per almenys evitar les emissions que venen dels cotxes, perquè encara que tinguis un cotxe elèctric, aquest cotxe s'ha produït. I l'electricitat, doncs, a vegades a Noruega surt d'electricitat verda, però a altres llocs que tu carregaris el cotxe, no.
Els trens funcionen a Oslo? Aquesta és una dada important. Ja sap que aquí a la Renfe és un caos.
Sí, els trens és complicat a tot arreu. És a dir, moltes vegades tinc companys que s'han hagut de quedar a treballar a casa encara que aquell dia no s'hi haguessin quedat perquè el tren no funcionava bé, però no passa tan sovint com aquí, esclar.
Com aquí. Per tant, vostè no té cotxe per decisió personal. Sí. Quines altres decisions ha pogut prendre en base al que seria avui mantenir el planeta? Què seria?
Doncs menjar menys carn.
Menjar més carn?
Menys.
Cada quan menja carn?
Doncs carn de vedella, que seria la més contaminant, doncs poc.
No, a la setmana, no?
Menys.
Menys encara, menys. Però no és vegetariana.
No sóc vegetariana.
Simplement és un consum inferior de carn i de peix.
I de peix, llavors, doncs una mica de peix com ne menjaria si visqués aquí.
I quan en menjaries? Dos o tres dies a la setmana?
Posa dies a la setmana, dos dies.
I menja què? Llegums?
Sí, moltes llegums, fruita, també ous.
Ous.
I, pasta i de tot.
De tot. Avui ha vingut la doctora Mònica Guillén-Royó, economista, investigadora mediambiental a Ciceró, que és la sigla de Centre per Internacional Clima Research i Recerca a Oslo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright.
A mi que li agrada la música, eh? Se li il·lumina la cara, sí o no? Que balla, balla bé, doctora?
No, no ballo gens.
No balla gens, canta i prou. Sí?
I prou, sí.
I aquest Lady in Red, de Christenburg, què li recorda, què li fa sentir?
Doncs mira, a la meva adolescència, perquè el Christenburg era famós quan els meus pares m'enviaven a Irlanda a aprendre anglès.
Sí?
I sonava el Christenburg. I llavors, la primera vegada que vaig anar a una discoteca allà a la tarda,
sí?
Vaig sonar aquesta cançó.
Ah, oh, mira, mira, mira. It's dancing with me. Xic, xic. Xic, xic, allò, la galta. Doncs la galta, eh? Allò ben a prop. Quants anys tenia?
Doncs jo devia tenir 16 anys, llavors.
Dublin, era això?
Sí, era Dublin.
Sí, era Dublin, no? A prop del Trinity College, potser?
A prop del Trinity College.
Oh, escoltes, que tu i jo que la veia.
Ja també.
I quan veia el Trinity College pensava, jo em vull dedicar a l'acadèmia, jo em vull dedicar a investigar, jo em vull dedicar al coneixement. Ho pensava mentre caminava per aquell espai obert, tan bonic, al centre?
Sí.
Sí.
Sí. A mi sempre m'ha fascinat Trinity College, Oxford, Cambridge. Estan aquestes universitats i dius, jo em vull quedar aquí.
Jo em vull quedar aquí.
Enlloc més.
Molt bé, a veure, la situem a Lleida, eh? I al barri de la Bordeta, sí? Com era quan va néixer vostè? Quin any va néixer vostè?
El 70.
És molt, fa no res, és una criatura, eh? I com era llavors Lleida?
Doncs, no sé, pensa que jo, el carrer Palauet és l'últim carrer, sempre diem, és l'últim carrer de Lleida, no? I no és veritat, perquè hi ha el barri de Magraners, que està allà dalt. Però és el carrer, l'últim carrer de Lleida, venint des del centre, anant cap al cementiri.
Cap al cementiri.
I en aquell moment, quan jo era petita, era rural. Pensa que encara passava el pastor amb les seves ovelles davant de casa.
Sí?
Sí. I bé, jo anava a l'escola allà i tinc una germana i tenia hort i estàvem tot el dia a l'hort i baldant-nos els baldadors que havia fet lo iaio. Vull dir, teníem una infància molt, molt bonica, privilegiada, senzilla.
Com es deia el pare i la mare?
Antonio i Maria Dolors.
I a què es dedicava l'Antonio?
Ui, l'Antonio era gerent d'una empresa càrnica, escorxador.
I la Maria Dolors?
La Maria Dolors va estar amb nosaltres a casa fins que amb la meva tieta va decidir obrir una sabateria.
I els hi va bé, la sabateria? Els hi va anar bé?
Els hi va anar bé. Sí.
Els hi va anar... I la iaio?
El iaio?
Sí, aquest que m'ha dit que tenia els horts.
Sí, el iaio Ramon era... Ell hauria estat futbolista.
Ell hauria estat futbolista?
Ell hauria estat futbolista, però va acabar sent mecànic a la Renfe.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, som líders. Moltíssimes gràcies.
What's wrong with marriage, anyway?
Have you ever seen one you admire?
Yes, I have, many. Belfield's, for one.
He sent her home for the rains in 1910. Didn't tell her they were over till 1913.
It's not a joke. People marry, it's not revolutionary. There's some animals that mate for life.
Geese.
You know, you use the damn animals for your own argument. You won't let me use them for mine.
I'd mate for life.
Hem anat al cine amb la doctora Mònica Guillén-Royó i estem veient Memòries d'Àfrica de Sidney Pollack, que és una pel·lícula que es va estrenar el 85, amb aquesta jove aristòcrata danesa, Meryl Streep, que va a Kenya, en aquell moment era una colònia britànica, per casar-se amb el germà de l'amant que no l'havia volgut, eh? Que ara que la sentíem dient what's wrong with marriage, no? Per què ens l'has triada, doctora?
Doncs perquè per mi és una pel·lícula poètica.
Oh, sí?
És una pel·lícula poètica. Els paisatges d'Àfrica, la calma que ella té i la decisió, les decisions que ella fa, l'estètica de la pel·lícula, els diàlegs, els diàlegs que són profuns, interessants, intel·ligents.
Intel·ligents, sí.
Ho té tot. I el roman, clar, la... els romans entre els dos protagonistes.
Sí, amb coses complexes, eh? Perquè aquest senyor em sembla que tenia una vida distreta, oi? D'alguna manera. Hem vist aquestes Memòries d'Àfrica, que les recomanem, si no l'heu vist, i que té tots els premis, eh? Des de l'Òscar a la millor pel·lícula, millor direcció, millor guió adaptat, a fotografia, direcció artística, banda sonora, etc etc. I anem de les Memòries d'Àfrica aquí, a Catalunya. Alcarràs, de Carles Simón, ara ja té gairebé 4 anys, una pel·lícula d'autora dramàtica de coproducció internacional que explica la història d'una família pagesa de Ponent que veu desaparèixer el seu estil de vida davant de l'amenaça d'un desnonament imminent. Per què ens l'has triada?
Doncs perquè quan la vaig veure estava a Oslo,
sí?
I la vam anar a veure amb un grup de catalans.
Mhm.
I anar al cine a Oslo i sentir parlar a la gent com tu parles,
oh,
amb el teu accent,
sí,
veure els camps, veure les persones que tu, potser aquestes no les has conegut, n'has conegut unes altres, però són iguals, semblants, la mateixa lògica, la mateixa rebel·lió que la portes per dins, que la traus una miqueta, però que al final has d'entendre que el món segueix i que tu has de seguir vivint. Tot això està reflectit
en aquesta pel·lícula. I t'emociones, eh? Només de recordar, sí, quan la vas veure al cinema a Oslo. Eh? La Mònica Guillem Royo, economista i investigadora mediambiental, avui al divan. Ha vingut ara Prince amb aquest Purple Rain, també, al divan. Per què? Per què ens l'has escollit?
Trobo que és una cançó que et dona energia. És melancòlica, però al mateix temps dona força.
Mira. És aquesta la força, eh? Sí.
És així.
Digues, a la vegada que és...
Sí, que a la vegada que és una mica alternativa, és diferent, és refrescant.
És refrescant, eh? A veure, que t'hem deixat ara que estaves a Dublín i ja et veiem una noieta allà aprenent anglès. I després què va passar, Mònica?
Què va passar després de...
Després d'això vas tornar a Lleida i què vas estudiar?
Doncs vaig acabar els estudis de COU en aquell,
sí,
moment, i llavors me'n vaig anar a Barcelona a estudiar Econòmiques.
Ahà, i vas acabar Economia.
Sí, vaig acabar Economia.
I vas fer de professora.
I vaig fer un màster d'Economia Aplicada i després vaig treballar a la Cambra de Comerç 2 anys.
Sí.
Sí, Cambra de Comerç de Barcelona, a la transició a l'euro.
Ah, sí, al començament de segle, eh?
Mm.
Molt bé. I després a la Universitat de Girona, també, no? Això és de Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, no hi hem fet res encara.
Sí, tenim...
També.
Ma mare té una casa a Cambrils. I anem cada estiu.
Que t'encanta mirar el paisatge de Cambrils, no?
Sí, sí.
Catalunya, ets tu!
Catalunya sóc jo.
Mònica Guillén, rotllo, eh? Molt bé. Escolta'm una cosa. Sé que vas llegir un llibre que es diu Teoria de les necessitats humanes. Sí? I que aquest llibre va ser molt important per tu. Per què?
Doncs perquè aquest llibre ens dona una idea de que hi ha dues necessitats bàsiques que si no les tenim complertes, doncs no podem viure dignament a la nostra societat. I una és la salut, tant física, mm-hmm, com mental, i l'altra és l'autonomia, és a dir, la capacitat de ser tu, la capacitat de no ser una persona que està dirigida per algú altre.
Mm-hmm.
I això ho vaig llegir i vaig trobar que era molt interessant i que, a més, en aquest llibre s'explica com han de ser les estructures socials, com han de ser les institucions, com ens hem d'organitzar per aquestes necessitats estiguin satisfetes i que, a més, no facin malbé el medi ambient.
Ho dic alguna altra vegada, ja ho he dit aquí, però t'agradarà saber que l'humanista, el metge humanista Jordi Gol, definia la salut en base a coses que ara tu deies, com la manera de viure autònoma, solidària i feliç. Avui ha vingut la doctora Mònica Guillén Royo. Los abusos a los que se ha sometido al concepto de necesidades humanas objetivas y universales han conducido a la desilusión y el escepticismo. Ello ha contribuido al desmoronamiento de la confianza en las perspectivas de éxito de políticas socialistas, a la amenaza de los derechos de los ciudadanos al bienestar, a la fragmentación de la lucha política contra diversas formas de opresión y a la influencia intelectual de la nueva derecha, beneficiaria de todo lo anterior. Muchos afirman que es moralmente más seguro e intelectualmente más coherente equiparar las necesidades con las preferencias subjetivas, que solo los individuos o grupos escogidos de individuos están capacitados. Del 1991, Delaine Doyle i Ian Gough, us pronuncia?
Ian Gough.
Que té ja molts anys. Aquestes idees són la base del pensament adoptat pel programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament en els informes anuals sobre el desenvolupament humà. Vas llegir el llibre i què vas decidir? Que te n'anaves a fer què?
A provar de fer el doctorat amb aquest senyor, amb el Ian Gough, que vaig llegir que estava a Bath i llavors vaig agafar un avió.
Un avió? Havíem quedat aquí, anàvem amb tren, no?
No sabia, llavors no
encara
sabia
no
què hi podia anar.
Clar.
I a més encara no hi era el túnel des de...
Ja, de França.
Del canal de
la
Mànega. Vaig agafar l'avió des de Reus. Sí. Fins sí. A Bristol, i me'n vaig anar a veure l'Ian. Li vaig dir, escolta, que podria fer el doctorat aquí?
I va fer... Hola! Hi! No. I et va quedar mirant, no?
Sí.
I va dir, yes! I vas fer el doctorat?
Sí.
De què el vas fer, el doctorat?
Sí. Però ja vaig fer del tema que a mi m'interessava, que era consum i benestar.
Molt bé. I la beca del Patronat Català per Europa, quan va venir?
Doncs va venir llavors, perquè era l'única manera de poder anar a Anglaterra i veure si podria fer el doctorat després.
Sí?
Era fer primer un màster, que ja en tenia un. Però era l'últim any que podia demanar la beca del Patronat Català per Europa per fer un màster a l'estranger. La vaig demanar, me la van concedir i vaig poder anar a Bath primer a fer el màster. I quan ja vaig ser allí, després d'un any, vaig demanar les beques del Consell de Recerca anglès.
Ens ha triat dos llibres. Un és aquest, que ara n'hem fet un fragment, hem vist la versió en castellà, de la teoria de les necessitats humanes, i l'altre es diu L'altra bolena. Primavera del 1521. Vaig sentir un redoblar ofegat de tambors, però no vaig poder veure res llevat dels cordons del cosset de la dama que tenia al meu davant, que em tapava la vista del patíbul. Feia més d'un any que era en aquesta cort i havia assistit a centenars d'actes, però mai no n'havia vist cap com aquest. Apartant-me una mica i estirant el coll, vaig poder veure el condemnat, acompanyat pel sacerdot que caminava a poc des de la torre cap a la gespa on l'esperava l'entaulat, amb el piló de fusta emplaçat al bell mig de la tarima i el butxí tot preparat i a punt per a la feina en mànigues de camisa i una caputxa negra cobrint-li el cap. Aquesta obra ha estat publicada a molts països, més de 25 o gairebé 30, ha venut més d'un milió d'exemplars només als Estats Units. L'altra bolena, de Gregory, del 2001, per què ens l'has escollida?
Doncs perquè potser me l'he llegit 8 vegades.
8 vegades?
L'he rellegit i rellegit. A mi m'agraden molt les novel·les històriques, m'agraden molt les novel·les històriques que passen a l'època medieval a Anglaterra.
Ahà.
I aquesta, doncs, representa, va en profunditat amb la vida de l'Anna Bolena i la seva germana. I en aquest entens que l'Anna Bolena simplement va ser una persona que va voler ser una dona amb les seves inquietuds, amb la seva manera de fer, i va voler posar això en un món en el que no s'acceptava.
Avui ha vingut la doctora Mònica Guillén-Royo, que ara la teníem a Bristol, oi? I després de Bristol, ja com dèiem que va ser per amor, això d'Oslo, Bristol a Oslo. Sí, però enyores una mica Anglaterra, eh? I Bristol i Lleida, eh? Sí. I ens ha triat una altra cançó d'aquest senyor, que és La seva vida. 2, 3, 4! altra peça de Bruce Springsteen, Bobby Jean. Aquesta, per què t'agrada aquesta?
Aquesta m'agrada perquè ell li parla a la seva amiga o a mi, ell torna a provant de retrobar-lo, jo no sé si Bobby és una noia o és un noi, i ell no hi és, aquesta persona no hi és, però ell entén que no hi és perquè ha tingut que marxar per fer la seva vida. I ell no vol retenir-lo, ni vol retenir-le, però vol que sàpiga que està amb ell, que pensa en ell i que l'estima. I penso que és una manera de deixar anar molt bonica i demostra realment l'amor que tenia per aquesta persona.
L'amor també és saber deixar anar, eh?
Sí.
Sí. Mònica Guillén-Royo, estàvem repassant avui Noruega, els reis de Noruega, aquesta monarquia constitucional amb Harald V, que és el rei, amb la Mette-Marit, que aquí sempre l'hem seguida. Per cert, que fa pocs dies es deia que també havia tingut algun missatge amb Epstein, amb els embolics del fill d'ella. Com es porta això a Noruega?
Doncs es porta molt malament. De fet, Noruega és un país en general bastant monàrquic.
Sí.
I ara mateix, a nivell de la població, s'està qüestionant.
La monarquia, eh?
Sí, s'està qüestionant la monarquia. Encara no ha arribat al Parlament.
Sí.
El Parlament va votar fa una setmana si es començava un procés per qüestionar la monarquia i no va sortir endavant. Però a nivell de la gent del carrer s'està qüestionant bastant.
Com vas viure l'1 d'octubre del 2017, Mònica?
Doncs amb molta esperança de que passés alguna cosa.
Sí?
Sí.
Vas poder votar a Oslo?
Sí, vam poder votar telemàticament.
Telemàticament.
Sí.
Clar, hem de parlar de Noruega, que va aconseguir la independència, però que durant gairebé 500 anys no va ser un estat plenament sobirà. Primer va passar per una unió amb Dinamarca, compte tu, al segle XIV, a finals, des del 1380 a 1814, no? Que n'hi diuen l'època danesa, i a partir d'aquí, fins ara fa una mica més d'un segle, fins al 905, van tenir una unió amb Suècia, una unió que tenien el mateix rei, però amb institucions separades, i a partir del 1905 arriba la independència i ho fan sense guerra, redacten una constitució pròpia, proclamen el príncep danès Christian Frederick com a rei, i després, diríem, hi ha un creixement nacional, tensions amb Suècia, i finalment el 905 hi ha la ruptura definitiva amb un referèndum que va convocar a Noruega i que la gran majoria, gairebé 99,95, va votar a favor de la dissolució de la Unió. Per tant, és un cas singular perquè cap guerra, una constitució pròpia, una identitat nacional forta i una negociació intel·ligent amb Suècia abans d'un referèndum massiu. Què té de comú amb Catalunya aquest procés i què no? Què diries?
El que té de comú és que hi ha una voluntat nacional d'independitzar-se d'una altra nació. I això és el que tenen de comú. El que no té de comú és que en aquell moment va venir la Constitució, va venir abans que les eleccions.
Uh-huh.
És a dir, el referèndum va passar gairebé un segle després,
sí,
de que haguessin redactat la Constitució. Llavors allò ja els hi donava... I el rei suec que va venir a Oslo, de fet, a prendre possessió del país, va haver d'acceptar aquesta Constitució.
Uh-huh.
És a dir, ja va entrar amb unes altres premisses. És a dir, tu seràs el nostre rei, compartirem rei Suècia i Noruega, però has d'acceptar la nostra Constitució.
Sí, és un procés molt més lent. Llegia, no?, a Suècia li va saber greu, diríem ja com un punt de tristesa, però és inimaginable, no?, que la policia sueca atonyinés en els noruecs.
Quan van fer les...
referèndum, en un altre moment, no?
Sí.
O que hi hagués que els posessin després a la presó, o que hi hagués gent que hagués d'anar a l'exili, els principals dirigents polítics. Inimaginable.
Sí, no es podria haver imaginat ni en aquell moment, ni quan va passar aquí a Catalunya. De fet, van haver cinc partits del Parlament noruec que van enviar un comunicat al govern espanyol per aturar... d'aturar els atonyinaments a votants català.
Sí, sí, de 5 partits, és a dir, per tant, sí. Agafava la major part de l'arc parlamentari.
Des de liberals d'esquerres, sí.
I des d'allà ara com veus Catalunya i com l'expliques, Mònica?
Doncs ara és, bueno, és la Pax Romana, no?, d'alguna manera, i llavors és aquesta manera que l'expliquem.
I com a país, què en dius de Catalunya? Què és Catalunya?
Doncs Catalunya és una nació que té una cultura, que té una natura, que té una manera de ser especial i idiosincràtica i que està feta de gent que se l'estima.
Com la nostra convidada d'avui, que ja veieu que se l'estima, la doctora Mònica Guillén Royo, que l'enyora i que avui ens ha fet el goig de ser al divan.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i avui quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt la nostra mare.
Mònica Guillén Royo, torna quan vulguis.
Moltes
agafa
gràcies.
Això del el ferri, el tren, o quedem a Basilea, no?
A mig camí.
Sí, a mig camí. I allà, no sé, ens enduem José María Campillo, que tenim a l'altra banda dels vidres, unes màquines d'aquestes que ara tenim, que tot i connectes des de qualsevol lloc de l'univers, perquè l'Albert Castellví ho haurà endreçat tot i coordinat tot i tot. El Xavier Vilà tindrà l'última dada per documentar-nos bé, i servidor estarà aquí feliç d'escoltar aquestes persones del nostre país que són les millors ambaixadores. Gràcies.
Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
Gràcies, Sílvia Coppola, que ha estat aquí davant del micròfon del Divan de Catalunya Ràdio.
El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Costat enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pols. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, sort en tinc de tu.
Purple rain, 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 purple But you can't seem to make up your mind. I think you better close it.